Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 11 de novembre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem a la Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, com anem?
Hola.
Hola.
Avui tenim també un convidat especial, ens hem aficionat a portar gent que ens explica coses interessants. I avui qui ens acompanya és algú també molt proper a la casa, David Casals. Com estàs?
Hola, molt bon dia.
En David és periodista, per tant, col·lega del RAM, i ens ve a presentar un documental titulat Protestants, la història silenciada, un documental que va ser idea d'alguna cosa que et rondava per dins, ara ens ho expliques tot seguit, i que ha produït CLAC, la productora CLAC, i que s'estrena, de fet, aquesta setmana, i el veurem que s'anirà passant en el marc de la mostra de cinema espiritual i a diferents passes programats. Per tant, tothom que ho vulgui tindrà ocasió de veure'l. David, això d'on va néixer i com se't va ocórrer començar a preguntar a tantíssima gent sobre el món evangèlic?
Aquest és un documental que vol posar llum en uns fets que jo crec que les persones que formem part de les comunitats protestants històriques de Catalunya coneixem bé, però jo crec que és molt desconegut per una gran majoria de la ciutadania. Sense voler desmereixer en cap moment altres col·lectius, es parla molt de la repressió que van sofrir durant el franquisme des de polítics, sindicalistes, etc. I nosaltres volem posar el focus en una història de repressió desconeguda, que és la persecució que van patir les comunitats protestants catalanes que havien començat a caminar a finals del segle XIX des de la caiguda de Catalunya, conforme a partir de l'hivern de 1939, a la fi de la Guerra Civil, arriba el nou règim fins a la mort de Franco, perquè, de fet, un dels darrers casos que hem documentat de persecució és d'una data tan tardana com 1973, dos anys abans que morís el dictador. Llavors, expliquem, diguem-ne, la història en majúscules, d'una banda, com també aquest tema té un component geopolític, però després també ens centrem en el dia a dia dels testimonis que hem entrevistat i els problemes que tenien a l'hora de fer coses tan bàsiques com el nom que un pare podia escollir pels seus fills, enterrar-se, casar-se, que també hi havia impediments, el servei militar, problemes per imprimir llibres. Tot això és el que hem volgut explicar en aquest projecte.
Tot un període en què es viu la fe en clandestinitat, aquesta és una de les paraules claus, no?, també del documental, una resistència que s'exercia per mera supervivència, també.
La veritat és que en els temps aquests que estem vivint ara, on tot és tan instantani, on de vegades paraules com fidelitat i compromís no acaben d'encaixar en aquest món on vivim, doncs la veritat és que parlar amb gent que en un context molt advers i on s'arrisca, on el fet d'anar contracorrent té conseqüències, es manté ferma, la veritat és que jo crec que això és un gran ensenyament. I quan parlaves ara de repressió, bàsicament són dos grans moments. Des de l'esclat de la Guerra Civil fins que s'acaba, totes les zones que passen a ser controlades pels nacionals, hi ha un monopoli religiós per part de l'Església Catòlica que estableix el nou marc legal i no hi ha lloc per cap minoria religiosa. En aquell moment, bàsicament a Espanya hi havia protestants, una presència reduïda de judaïsme i tot just estaven començant a arribar els testimonis de Jehovà. A Catalunya, del 39 a 1945, les esglésies són clausurades, les escoles, perquè abans sempre hi havia una església i una escola també, i tot ha de ser a les cases, clandestí, prenent precaucions, no es pot cantar, que era un, és un dels elements que defineix, que definia llavors els cultes, que sempre l'himnologia ha estat molt important, òbviament tampoc es pot tocar amb l'orgue, no hi ha, molts pastors s'han hagut d'exiliar, llavors expliquem com s'organitzava tot plegat en la clandestinitat. Hi ha un punt d'inflexió després de la Segona Guerra Mundial. S'acaba la Segona Guerra Mundial, els aliats de Franco perden la guerra i això té una conseqüència. El règim s'ha d'adaptar al nou context internacional i llavors, en el Foro de los Españoles, que s'aprova a mitjans de 1945, s'estableix que la religió oficial de l'Estat és la religió catòlica, però diu que els creients que no processin aquesta tradició seran respectats. Les esglésies obren, però tot i això continuen tenint molts impediments. Hi ha una onada d'atacs poc després, amb els 47, i després anem explicant com a través d'Estats Units, sobretot, els dirigents evangèlics són gent que en aquell context viatja moltíssim, cosa que crida l'atenció perquè llavors no hi havia vols barats. Es mouen, es van entrevistar, van a la Casa Blanca, van a veure la Casa Real de Països Baixos, se'n van al Parlament Britànic i com aconsegueixen intentar que el règim a poc a poc almenys digui que mou fitxa, però a la pràctica els creients continuen tenint dificultats. A l'hora de casar-se, com he dit abans, etcètera, etcètera. I això també és quelcom que expliquem.
Amb una pila de, diguéssim, d'aspectes pràctics i de la vida quotidiana, no? És a dir, el fet de professar una fe concreta, no? Tot i que aparentment es respecta, o es diu sobre paper, que respecta la, no? La diversitat de creences a nivell efectiu, això no s'acaba de produir.
Doncs no, perquè tenim des de tants de temples, això sobretot... és una constant durant els anys, durant la segona part dels anys 40, i després que, clar, per exemple, una cosa fonamental, com és el dret a casar-te amb qui tu vulguis i de la manera que tu vulguis, doncs, clar, el matrimoni civil, hi havia molts jutges que no casaven civilment perquè deien que això era quelcom que havia de fer només l'Església Catòlica. Llavors, aquí a Barcelona es va organitzar una xarxa. La gent tenia localitzades quins eren els jutges que casaven i els que no casaven, i llavors, si tu vivies en un barri on el teu jutge no casava, doncs buscaves a casa d'un familiar o buscaves a casa d'un conegut de l'església, t'empadronaves en un altre barri, i després el que realment també era molt complicat era quan casar-te quan en un del, clar, quan els dos membres de la parella eren evangèlics, no passava res, en teoria, més enllà de que el jutge et fiqués problemes. Però quan un dels dos membres havia sigut batejat per l'Església Catòlica i s'havia convertit, seguia constant oficialment com a catòlic, doncs el fet d'abjurar de la fe també no hi havia un procediment. Llavors també era una font de dificultats. De fet, un dels testimonis que entrevistem és una parella formada per un català i una nord-americana que es van casar als Estats Units en una església evangèlica i de fet, van trigar gairebé 20 anys en què se'l reconegués el matrimoni. Per tant, els seus fills havien nascut en concubinatge, no?
Un dels testimonis que també apareixen en el documental és el caputxí, el pare Joan Botam, també en línia, deies també quan xerràvem, homenatge a tota la gent, no, que ha treballat pel protestantisme, per l'ecumenisme, disculpeu, l'ecumenisme, aquest punt d'unió, no, o de diàleg necessari entre les esglésies cristianes.
Sí. Sí. De fet, el pare Botam, perdona'm, Laura, no va participar en el primer acte ecumènic clandestí, però pràcticament es va sumar que va ser els anys 50 durant una visita d'un teòleg de l'Església Luterana que van convidar aquí a Barcelona. Llavors es va fer com el primer acte ecumènic clandestí amb molt poqueta gent, però sí que s'hi va sumar poc després. Això ho havíem explicat aquí a Catalunya Religió. De fet, aquests els orígens de l'ecumenisme. I, ostres, també ens semblava un acte de justícia parlar amb ell, perquè, clar, també va haver-hi gent que en un context advers veia que això era necessari. I, de fet, continua sent un dels reptes que tenen les esglésies cristianes, no? Tot i que la situació ha canviat molt. Ara, finals de setembre, a principis d'octubre, ara no ho recordo exactament, es va fer la Sagrada Família una trobada ecumènica, que la veritat és que fa 20 o 25 anys fer un acte d'aquest tipus en un lloc tan emblemàtic pel catolicisme de Barcelona, jo crec que hauria sigut impensable. No vull dir que jo crec que estan havent-hi moviments, però sí que és veritat que costa implicar-hi a tothom, no?
Glòria.
David, has esmentat a l'inici, no? Quan la Laura feia referència a la clandestinitat, deies, té valor, no? Té mèrit que en aquell moment tan difícil, no? Quan t'estàs jugant de vegades la vida, les multes, etc, que és el que recolliu també en el documental, doncs continuï una persona professant una fe complicada en aquell moment. Doncs volia preguntar-te com creus que ha configurat una mica aquesta pràctica aquí a Catalunya del protestantisme, la vostra confessió, aquesta clandestinitat que han viscut els vostres avantpassats, diríem, o les generacions anteriors.
A veure, la veritat és que, òbviament, el món evangèlic protestant ha canviat moltíssim en aquests darrers 30 anys. Hi ha una sèrie d'esglésies històriques que tenen, algunes d'elles estan presents aquí des de finals del segle XIX. I sí que és veritat que el fet, diguem-ne, que aquestes primeres esglésies, quan van néixer, no només es fundava una església, sinó que en molts casos el seu fundador, per exemple, la que jo em vaig, la meva església, que està a Rubí, el seu fundador funda una església, funda una escola, funda una societat de socors mutus pels obrers, una espècie de mutualitat, funda una lògia maçònica i funda un casal república. Clar, l'Església és l'únic que ha continuat de tot això. Segurament, si el context hagués sigut diferent, si no hi hagués hagut el franquisme o no s'hagués sigut tan intolerant amb les minories religioses, segurament l'escola també hagués continuat. No ho sabem. Però, clar, moltes d'aquestes esglésies tenien una presència i un pes que no se'ls ha deixat tenir i que quan ja va arribar la Constitució del 78 i hi ha un nou règim, la societat ja havia canviat en molts sentits, no? Llavors, sí que és veritat que el fet de sofrir repressió a l'escola, de tenir problemes al servei militar, de tenir dificultats per casar-te, fa que, diguem-ne, sigui un món que s'hagi hagut de tancar amb ell mateix, no? I també és veritat que el protestantisme és molt plural i que és curiós com avui aquestes noves esglésies evangèliques, que són les majoritàries, també tenen un tarannà i una teologia bastant diferent, tampoc tenen una preocupació per saber la història del protestantisme a Catalunya. O sigui que jo crec també que diguem-ne, és quelcom que també una mica penso pot fer una petita contribució en aquest sentit, no? Perquè avui dia hi ha molts assistents a esglésies evangèliques que, desgraciadament, la història del protestantisme a Catalunya i els del món no el coneixen. Vull dir que jo crec que això també és interessant explicar-ho.
Jordi.
No, primer dic que em sembla una gran iniciativa perquè, sobretot, benvingut sigui sempre qualsevol iniciativa de memòria històrica i, sobretot, de memòria històrica contemporània, perquè de vegades fem aquestes memòries històriques dels bons i dels dolents i la memòria històrica és un poliedre i que, per tant, el documental ens mostri una altra cara d'aquest poliedre, em sembla molt interessant. A nivell més personal, Quan vaig començar a conèixer més de prop el món protestant, em va cridar l'atenció precisament que sobretot entenc que gent d'una determinada generació, aquesta que ara potser feies més referència a David, que havia patit tota aquesta persecució, ho tenien com una ferida molt fonda. I fins i tot, i evidentment ja estic parlant de l'època totalment democràtica i molt propera aquí, però en qualsevol acte, en qualsevol... Normalment, doncs, en la meva relació ha sigut en esdeveniments socials, en celebracions, en el dia de la reforma, en dates importants de la comunitat protestant, però aquest tema sempre sortia d'una manera o altra. O sigui que suposo que la generació que correspon més a la teva potser ho teniu més oblidat, o ara parlaves d'aquestes nous corrents que arriben aquí, però realment... La impressió és que ho teníem molt fons. Estem en el tema contemporani, però clar, tota la història de l'enfrontament entre catòlics i protestants es remunta a segles i segles i segles. Bé, no tant segles, perquè Voltaire és de...
500.
Fa 500 anys, però com a mínim a 5 segles es remunta. I mira, nosaltres ens ha tocat una part del territori europeu amb una majoria catòlica i la persecució protestant, i potser si haguéssim estat a algun altre país potser ens hagués passat al contrari. Per què dic tot això? Perquè és cert que hi ha aquest context, però també és molt cert que hi ha un Vaticà segon en el món catòlic. I a veure... Tota la descripció que feu, evident, és un problema d'un estat totalitari, i un estat totalitari no permet la dissidència, i un estat com el franquista era un estat totalitari que no permetia qualsevol tipus de dissidència, i en tot cas aquí el pecat de l'Església institucional va ser beneir-lo.
Llavors... De fet, d'això que estàs dient en parlem, de fet, el...
Queda recollit, si el capítol de Consell Vàtica II.
Si el règim mou fitxa, es ha obligat a moure fitxa, d'una banda és per la pressió d'Estats Units, però és cert que quan hi ha hagut el Consell Vaticà II i també el primer reconeixement del Vaticà i després el Consell Vaticà II, el règim es veu com obligat a fer una llei que falsament es dirà de llibertat religiosa i que se suposa que empara aquest dret, però al mateix temps obliga les comunitats a registrar-se i a facilitar a l'Estat el nom i cognoms dels creients. Llavors, hi ha moltes esglésies que no ho fan perquè diuen que això no és llibertat religiosa. Però se suposa que si el règim es veu obligat a fer una llei d'aquest tipus és com a conseqüència de que el Concili Vaticà II, com saps molt millor que jo, una de les grans aportacions que fa és precisament la llibertat religiosa. Vull dir que és obvi que no és només una influència que vingui de països de tradició protestant, sinó que també és una influència que ve de Roma, com bé assenyala. Sí,
no, però,
sí, sí.
Però ho dic perquè, en general, per un catolicisme de les generacions més recents o més properes, el tema de la discriminació o de la persecució, i òbviament per motius religiosos, ens sembla una cosa antidiluviana. O sigui, no ens cap en la nostra concepció de com viure la fe, igual que la reciprocitat amb el món catòlic, amb el món protestant. Ho trobo
sí que jo crec que estem, pel meu punt de vista, clar, diguem-ne, a Espanya, com a tal, la llibertat religiosa només existeix a l'any 31, durant la Segona República i l'any 78. Clar, a altres països del nostre entorn, siguin catòlics o protestants, no arriba la llibertat religiosa a una data tan tardana. No?
Val, perdona, David, perquè la democràcia a Europa s'instava als anys a finals dels 40 i aquí no s'instava fins a finals dels 70, aquest és el nostre problema. Històric.
Sí, però que, diguem-ne, aquí al segle XIX, on hi ha altres llocs on comença a haver-hi una tolerància religiosa, aquí hi ha tolerància, no hi ha llibertat. Mm. I, òbviament, diguem-ne, clar, les primeres esglésies no van obrir fins al 1869. Als anys 30 del segle XIX hi ha la darrera víctima de la Inquisició a València, que va ser considerat un escàndol internacional. És a dir, aquest és un tema que, diguem-ne... Espanya, en general, no ho ha sabut gestionar mai del tot bé.
No, estem perfectament d'acord amb això.
Sí.
A mi una de les coses que m'han agradat del documental, ara faig potser un salt de reflexió, però crec que justament és una persona que va creure en el concili i va fer l'aportació aquesta des del catolicisme. També torno al pare Botam, que deia que existia una admiració secreta pels protestants, no? Pel fet de que, clar, el fet celebrar en clandestinitat. Hi ha una imatge que s'explica, no? Que no hi havia prou, clar, en una casa, si no et reunir més de 12 persones, encara que fossin 12, no tenien prou cadires i en alguns moments celebraven al damunt del llit. Es veu fins i tot una fotografia, no? I com el fet de celebrar o viure la fe pot implicar que t'estàs jugant la pell, no? I això, que sí, que forma part d'un estat repressor on estaven coartades totes les llibertats ideològiques, no? I no només religioses. Però em sembla significatiu que s'aplaudeixi i una mica m'agrada que es vegi aquesta admiració, no? De dir, ostres, quina fermesa i malgrat tot, no?
No, i després jo també penso que també és també una manera de fer un reconeixement a aquesta part de l'Església Catòlica que, òbviament, si a Catalunya l'ecumenisme està molt tan consolidat comparat amb altres comunitats autònomes i també el diàleg interreligiós també té una bona salut, també és perquè moltes generacions anteriors a nosaltres han fet una feina prèvia. Vull dir que jo crec que això s'ha de tenir present.
Molt bé, David. No sé si hi ha alguna pregunta més en relació al documental, per aquí amagada. Roger?
No, bueno, jo sobretot pensava que bueno, el documental s'emmarca en la mostra de cinema espiritual de Catalunya, no? I pensava sobretot això, quina importància tenia per vosaltres que, doncs, que el documental formés part d'aquesta mostra.
Home, per nosaltres és... Per mi personalment és tot un privilegi i un honor formar part d'un festival que, a més, a títol personal he anat seguint i assistint, i farem tres projeccions en el marc de la mostra. El dia 16, el dimarts 16, estarem a Mataró, al Foment Mataroní. El dia 20 de novembre, que a més és una data que també té aquest component tan simbòlic, perquè és el dia que va morir Franco, farem una projecció a Barcelona, a una església que aquest any compleix els seus 150 anys, que és el Temple Metodista del carrer Tallers, i després el dia 22 estarem al Casal Pere IV de Sabadell. I la nostra idea és, a partir de l'any vinent, seguir fent més projeccions i intentar una mica seguir posant llum en aquest assumpte.
Que perquè, David, perdona, un documental d'aquesta temàtica, creus que pot tenir un recorregut comercial o més, no pot passar més enllà d'algunes trobades de determinats grups que ho promoguin?
A veure, nosaltres tenim el compromís de Televisió de Catalunya de que s'emetrà pel Canal 33 a principis de 2022. No sé encara les dates, però sí que és veritat que, com bé dius, avui dia, quan fas quelcom de temàtica religiosa, sí que notes com una resistència, no?
Tot i que en aquest cas tampoc és un producte confessional, per entendre'ns.
En cap cas, vull dir, jo soc de tradició protestant, però, diguem-ne, he intentat posar una mirada periodística, espero haver-ho aconseguit, però sí que te n'adones que, bueno... que, diguem-ne, quan hi ha quelcom relacionat amb el fet religiós, notes com de vegades una prevenció, que t'has d'explicar, que... Bé, suposo que és quelcom dels...
No et recomanes fer un documental que també s'hauria de fer sobre l'església perseguida durant la Guerra Civil?
Jo crec que aquest tema encara és més complicat, tot i que és veritat que les esglésies protestants no van ser cremades, menys una excepció a Barcelona, que s'atribueix a un error, perquè la primera església a Barcelona que és cremada és un temple que encara existeix, metodista, que estava al carrer Nació del Clot. Però quan anaven a saltar temples, ens ho explica l'Eliseu Vila, que és fill d'un dels pastors més emblemàtics que ha donat el protestantisme català, deia, no, aquestes no les cremeu perquè no tenen sants o tenen capellans, etcètera, etcètera, no? Però sí que, òbviament, és un assumpte que també és necessari abordar, òbviament.
També, una mica ho comentes ara, eh? Tampoc entenc que aquella època, tampoc feia molta distinció entre uns cristians i uns altres.
Jo crec que els temes de desconeixement és quelcom crònic, no? Vull dir que la falta de cultura religiosa és quelcom que ens caracteritza en el pas de les dècades.
Hi ha una part també inicial i va molt lligat amb això que estàs dient, de poder fer pedagogia, d'explicar, de, no? D'informar la gent perquè tinguin també una, això, quan hi hagi opinió que estigui ben formada, una primera part d'explicar bàsicament què és el protestantisme, com, no? Com va néixer i com va anar, s'ha anat desenvolupant al llarg de la història amb tots aquests episodis que, evidentment, marquen molt el context històric marca molt aquesta trajectòria i no es pot entendre el món evangèlic a Catalunya sense tenir en compte tots aquests ítems que ara esmentàvem. Per tant,
clar, a veure, també partint d'un tema que molta gent desconeix, llavors, clar, si comencem directament a parlar de què passa en 1939, doncs segurament els que aquest tema ens interessa ja sabem què és el protestantisme, etcètera, etcètera, però clar, tampoc, clar, un fet molt important pel protestantisme a Espanya és la revolució de 1868, Isabel II és destronada, i el 1869, per primera vegada, la Constitució reconeix la llibertat religiosa només per a estrangers. Clar, són dos ítems, tant la reforma del 1517, que Espanya no rela per la Inquisició, i després això que havíem d'explicar, ni que es fos un tastet, que és el que fem, tres idees, per una mica entendre el context previ, no? Clar, això ho hem d'explicar molt ràpid perquè no és l'eix, però...
un a priori necessari.
Molt bé.
Perfecte, David.
Moltes gràcies. Hem de deixar alguna cosa perquè la gent tingui alguna incògnita, alguna expectativa per mirar-la.
Jo crec que n'hi ha, les descobriran i tota mena de detalls de com es desgrana aquesta història. Gràcies, David Casals.
La vostra amabilitat una vegada més i gràcies de nou per tot.
Molta sort i molt d'èxit amb aquesta projecció i les que vindran.
Adéu-siau.
La resta no marxeu, continuem aquí la rebotiga. Us sembla que fem una ullada als més vistos de la setmana, que és el que ha clicat la gent perquè s'ha interessat? Roger.
Sí, tenim en primer lloc el més vist d'aquesta setmana el tema de la Festa Major de la Sagrada Família, aquesta inauguració de la Torre de la Mare de Déu.
Ja t'hi veus, amb els gegants i Jordi.
M'encanten a mi aquestes coses, ho trobo brillant.
Segueixo, eh?
Tira, tira.
Tenim en segon lloc la beatificació dels tres màrtirs caputxins de Manresa. Uh-huh. Un article que ha escrit un col·laborador, el Víctor Rodríguez, sobre una botiga que hi ha a la casa natal del pare Botinyà, Banyoles, que és una botiga que porten una comunitat de religioses. Uh-huh. I en quart lloc tenim la crònica que també ens va fer un col·laborador sobre el llibre que ha presentat el Joan B. Culla, que es titula En Poblet, el cap i el cor. I finalment, en cinquena posició, doncs, teníem aquest tema que comentàvem ara també de la mostra Cinema Espiritual de Catalunya. Aquests serien els temes.
Que el tercer sigui el tema del pare Botinyà, ho trobo molt interessant.
Sí, és curiós. Justament en Víctor va estar a Banyoles, Víctor Rodríguez va visitar la casa natal. No és la casa mare d'una congregació, sinó que és el lloc on va néixer el fundador que va fundar dues congregacions religioses femenines que tenen presència a Catalunya, les Serves de Sant Josep i les Filles de Sant Josep. I aquestes últimes són les que porten la casa i tenen una botiga de comerç just. I és curiós el reportatge perquè fa com visita per la casa, no? I explica que hi ha un... la Capella i el Sagrari, que té tot una... Bueno, rememora els orígens menestrals amb un torn de filar. Hi ha un seguit de curiositats que convidem a que descobriu llegint aquest article. Sí, sí.
El Víctor és una mena com de... Us en recordeu el programa El Convidat de TV3 que feia l'Alberto? Una mica com anar passant per les cases em fa la sensació, dius, a veure, ensenyem-me les cases natals de les congregacions, però realment té aquest punt observador de la realitat aquesta més cultural, més popular, que sempre dona un toc bueno, de curiositat, dèiem, però mira, després és un dels més llegits, efectivament.
De la resta de temes més llegits, comentar, bé, ja ho hem dit, això de la mostra, teniu aquí el programa, se'n parlarà, a més, cada vegada hi ha més localitats adherides, més sales de projecció i aquest any amb un accent particular, diuen, per la dona, que és protagonista d'una pila de films dels que han estat seleccionats. Més novetats o qüestions que vulguem comentar? Glòria, has estat amb el Club de Lectura recentment?
Sí, de fet, no apareix com un dels més llegits perquè jo crec que era de la setmana anterior, no direm, direm això, però sí vam comentar el llibre de la Txell Feixas Torres, la periodista que ha estat 5 anys corresponsal a l'Orient Mitjà. El seu llibre és Dones Valentes i tot i que era del 2020, no? Doncs li vam donar una oportunitat al 2021 i realment han sortit coses molt, molt interessants en el diàleg amb el Club de Lectura i res més, només dir que si el podeu escoltar doncs el teniu a la secció de podcast d'En Fer de Llibres i també recordar que el 14 de desembre tenim la tercera sessió d'aquest trimestre amb el llibre de Josep Maria Esquirol, Humà més humà, una antropologia de la ferida infinita. Així que, doncs, només això, aquest apunt.
És possible apuntar-s'hi encara,
I tant, entrar... fins l'últim moment, només que se l'han de llegir, perquè, com és una mica dens i profund, doncs, amb un cert temps...
Que de què es parlarà.
Com quan vas a l'escola, que has d'arribar amb el llibre llegit.
Exacte,
s'ha de fer els deures abans.
Allò del Rincón del Vago que existia abans, doncs, no serveix en el Club de Lectura.
I menys en un llibre del Josep Maria Esquirol.
Sí, es nota qui se l'ha llegit i qui no, efectivament.
Molt bé. En Jordi ens ensenyava el programa de la Festa Major. Quina Festa Major tenim a la vista?
No, estava aquí desplegant, que és la notícia més vista de la setmana. No ho podeu veure, però el llençol del paper d'actes de la inauguració de la Torre de Maria de la Sagrada Família.
Per un moment ens pensàvem que s'havia acabat la Sagrada Família i no ens n'havíem enterat.
Doncs mira, justament aquest matí, pensant en el podcast d'avui, pensava, bueno, si per la inauguració d'una torre fan això, el dia que l'acabem...
Prepara't.
No sé, ja haurem de fer un mes de celebracions. De fet, ara ja hi ha un mes de celebracions, perquè hi ha actes durant tot el mes de desembre. Ara no el detallarem, que seria molt avorrit aquí anar-ho explicant, però ho teniu penjat al PDF amb tots els actes a la web. Evidentment, destacar que el dia 8 és el dia de la benedicció i de la primera vegada que s'encendrà l'estel que culminarà la torre. Amb les fotos heu pogut veure ja l'estel que ara està a la planta a darrere l'absis de la basílica i que està previst el dia 29 d'aquest mes, doncs que amb una grua pugin cap amunt, s'acaben de fer proves d'il·luminació i, de fet, els veïns o la gent que més o menys és de tot Barcelona doncs té una visió sobre la Sagrada Família, segurament els propers dies, encara que no sigui oficial, serà curiós ja començar-ho a veure, perquè, evidentment, és una obra que no es pot amagar, que estàs pujant una estrella de 7 metres de diàmetre i 5 tones de pes a una torre de 134 metres. Això, doncs, és obvi que serà públic, entenem que també hauran de fer algun moment d'amagat, alguna prova d'il·luminació, però clar, també podrà veure tothom. Però en tot cas, el dia 8 és quan hi haurà al matí, el 8 de desembre, el dia de la Puríssima, doncs al matí la celebració més de festa major, més popular, i al vespre hi ha a les 6 de la tarda la missa, i a les 19:40, una mica abans de 7:45, doncs és quan exactament s'encendrà oficialment per primera vegada aquesta il·luminació de la Torre de Maria.
Fantàstic, doncs tenim aquest programa d'actes, també consultable des de la pàgina web.
Destacar només que una de les coses que sobretot han promocionat des de la Junta Constructora és que hi hagués la participació de moltes entitats. Ara no, tampoc ho llegiré, però al final del programa hi ha una llista amb lletra molt petita però molt llarga la llista de totes les entitats que hi han participat i sobretot també, que això ho trobo molt significatiu, d'entitats del barri, d'entitats de gent propera a la Sagrada Família que la tenen allà cada dia i que també doncs establir tot tipus de relació i de sinergies i de col·laboració entre la gent més propera en el temple.
Molt bé, doncs si ningú té res més a afegir, deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos. Sabeu que podeu rebre el butlletí gratuït que fem cada dia, que us podeu subscriure també a d'altres edicions, l'edició en paper, que també ja estem preparant de cara als propers mesos.
Podem dir què ens va passar amb l'edició en paper d'aquesta setmana?
Ens va passar que vam fer una repetició i vam enviar un document que no era. Però perquè, evidentment, això no ho fan màquines i ho fem les persones i tenim els nostres límits.
Però ho hem corregit. Correcte,
Ho hem corregit, per tant, qui vulgui pot entrar i veure el PDF relatiu a la trobada a Glasgow de la COP26, que era el tema central, diguéssim, del número i amb el que obríem en portada.
De fet, és que el número anterior era tan bo que vam decidir enviar-lo dues vegades.
Exacte. Molt bé, passi-ho bé i fins la setmana vinent. Gràcies, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, Glòria Barrete. S'acomiada aquí a Laura Mor també. Fins la propera.
Adéu. Adéu. Catalunya Religió.